La tertúlia política de Ràdio Sant Vicenç es diu A Quatre Bandes.
Un programa mensual amb la participació dels portaveus dels grups municipals a l'Ajuntament.
Per conèixer les diferents mirades sobre l'actualitat política, social, econòmica i cultural de Sant Vicenç dels Horts, escolta A Quatre Bandes.
El quart dimecres de cada mes, de 7 a 8 del vespre.
Hola, us parla Eva García des de la sala de plens de l'Ajuntament. Aquí és on tenim l'espai necessari per garantir la distància física que necessitem ara, les finestres obertes, i ens acompanyen representants avui de 3 dels 4 grups municipals. Isidre Bautista, del PSC, bona tarda.
Bona tarda.
Maite Aymerich, de Junts per Sant Vicenç, bona tarda.
Bona tarda.
I Antolín Jiménez, de Ciutadans, bona tarda.
Bona tarda.
Benvinguts a tots tres, a excusar la seva participació en Comú Podem. I així que fem el sorteig del primer torn de paraula per començar aquesta ronda d'intervencions avui. I el primer torn de paraula serà pel PSC. Comencem per un tema, suposo que suau, que és la recent Festa Major. Quin balanç feu de la Festa Major d'hivern i de la mostra que acabem de passar, la combinació que hi ha hagut d'espectacles presencials, la mostra en vídeos, dilluns, abans d'ahir, els Premis Fava de Cacau? Quin balanç en feu, Isidre Bautista?
Bé, aprofitant lo de la mostra de pastisseria, podem dir que és un gust agradós, no? Perquè sí que és veritat que ens hem hagut d'adaptar aquest escenari, diguéssim, l'escenari de fer una mostra, una mostra internacional, de fer una mostra comercial, agrícola i gastronòmica de Sant Vicenç online, i això ens ha deixat, no, ens ha deixat pas a no percebre, a no fer aquesta activitat social que és la mostra i la Festa Major d'hivern, però sí que hem tingut una petita representació d'una Festa Major d'hivern, que ha sigut poca, però ha sigut de qualitat. Estem contents, i que és veritat que encara no hem pogut aprofundir en el balanç. Fa només 2 dies, per exemple, que hem acabat amb els directes de la Mostra Internacional de Pastisseria. És veritat que tenim dades que ens fan pensar que ha anat molt bé. Gairebé hem tingut 7.000 visualitzacions dels vídeos a YouTube, que es diu d'hora, diguéssim. I esperem que incrementin, perquè els vídeos queden penjats a les xarxes i, per tant, esperem que incrementin. D'altra banda, també hem tingut un total de 17 establiments participants al concurs de vídeos dels comerços. D'aquests, 5 han aconseguit el premi de viatjar a Londres, una vegada millori la situació, evidentment, mitjançant Covid mediante, que m'agrada dir a mi, no? Per fer una jornada de treball per conèixer els APEUs, que són les àrees de promoció econòmica urbana. Estem molt, molt contents perquè amb el nivell que està assolint la Mostra Internacional de Pastisseria, que està sent un gran èxit. Com sabeu, la Carme Ruscalleda va fer la inauguració de la mostra conjuntament amb l'alcalde, i hem tornat a comptar amb pastissers i pastisseres de reconegut prestigi internacional. A banda, també hem comptat amb la col·laboració de la Boqueria i de l'Escola d'Hostaleria Joviat, que és des d'on es van agafar i es van emetre els vídeos. I hem fet una mostra molt inclusiva, amb un llenguatge de signes per segon any, i també ens hem d'enorgullir d'això. Hem fet el segon premi de la Gala de Fava de Cacau. S'ha dut a terme aquesta segona edició. El certamen ha distingit a 50 les millors pastisseries de Catalunya. A banda, i com a novetat, hi ha 10 mencions especials. Em podria dir, la pastisseria innovadora, la tradició viva, el dolç singular. De fet, jo convido a tothom, si no ha vist els vídeos a YouTube, que els torni, que els miri, que els agafi, que n'aprengui i que en gaudeixi. El feedback amb els participants i amb els organitzadors és molt bo, i nosaltres creiem que s'ha superat amb nota la dificultat d'organitzar un certamen com aquest de manera telemàtica. I ja centrats, diguéssim, més amb el tema de la Festa Major d'hivern, estem molt contents de l'acollida per part de la gent. S'han reservat la totalitat de les entrades en tots els espectacles que s'han agafat i s'han dut a terme. Hi han hagut, com deia, pocs espectacles, però de molt de nivell. Hi ha hagut una oferta per a tots els públics, des dels més petits, des de les titelles dels Xip-Xap amb el Conte de la Lletera, l'obra de teatre de l'Escola del Bitxo, el musical d'Orelles de Papallona, que tenia un missatge molt colpidor i que realment va ser molt emotiu. com us he dit, hi havia hi ha hagut molt de nivell. Hem passat també a tenir oferta també pel públic adult, com ara, per exemple, el monòleg d'en Pello, que realment crec que la cultura serveix per això, per passar aquest moment que estem tots molt ensupits. Ara ho comentàvem amb la Maite, que és un moment en què ja tots estem, no?, com una miqueta angoixats perquè la situació dura massa, tot és molt farragós, i moments com el monòleg d'en Pello o el concert, per exemple, de Mala Vida, va ser també una estona d'allò d'oblidar-te de tot el que està passant, no? I tot i que tots estàvem amb mascaretes, que tots ens hagués agradat agafar i ballar i brincar i cridar amb Mala Vida, per exemple, però sí que és veritat que ens van fer passar unes molt bones estones, oblidar una miqueta el context en el que vivim, i molt contents. Després hem tingut activitats més tranquil·les, hem tingut el concert de sardanes a l'església, que ja els deia jo a la junta de l'ASBI, els deia, vull, tinc moltes ganes de viure allà una ballada de sardanes, que com a regidor de cultura només n'he fet dos, les altres, o bé per la pluja o bé pel Covid, sempre he hagut d'agafar i escoltar el concert, que m'agrada molt, però vull veure ballar sardanes, a veure si d'una vegada podem agafar i podem gaudir-les. Només acabo dient recordant a la gent que els espectacles, les activitats culturals no han acabat. Aquest 30 de gener, aquest dissabte que ve, tenim a Guillem Albà i la Marabunta amb l'espectacle total del Centre Catòlic, d'acord? S'han tret aquest migdia les entrades a la venda, i convidar tothom a gaudir-la.
Doncs serà aquest cap de setmana. És el torn de Maite Aymerich, Junts per Sant Vicenç.
Bona tarda. Doncs primer que tot, felicitar-nos que hàgim pogut tenir d'alguna manera una mica de festa major, perquè tal com deia l'Isida, també comentàvem també amb el regidor Antolín, aquesta situació de pandèmia ens està com afluixant el ritme, i tots tenim moltes ganes de sortir al carrer, cada cop això es fa més llarg, i per tant nosaltres agraïm la valentia de l'equip de govern, doncs, de programar una festa major en la que s'ha combinat activitats presencials amb activitats de forma virtual. Molt contenta de l'èxit de la mostra de pastisseria, una iniciativa que vam començar i que estic convençuda que fins i tot aquest format, doncs, de virtualitat, segur que molta gent el podrà anar seguint i anar veient i pujar aquestes visualitzacions de 7.000 doncs a moltíssimes més. Això també, doncs, és una iniciativa que ho requereix, diguem, la situació de Covid, però que també emplaça altres idees de cara al futur, no? Compaginar aquesta virtualitat i aquesta presencialitat. D'altra banda, comentar que a nosaltres ens hauria agradat, doncs, que el marc de la preparació de la Festa Major s'hagués fet en aquest espai, malgrat que, com va dir el regidor, era difícil de poder fer participar les entitats per aquesta situació, doncs, en el marc de la taula de cultura, en el que es contrasten les propostes a desenvolupar i les propostes, doncs, que tenen les diferents entitats. Agrair l'esforç també de les entitats, doncs, que han fet presència al carrer en la mesura del que ha estat possible, i diguem-ne que el missatge és que la cultura també és salut, no? En el sentit del que dèiem en començar, aquesta necessitat que tenim de retrobar-nos amb els veïns i veïnes, i la Festa Major és l'espai per excel·lència de festa de Sant Vicenç, tant la d'hivern com la d'estiu. En el cas de la Festa Major d'hivern, és a més a més un aparador de Sant Vicenç, no?, per atraure gent, persones que venen d'altres municipis, ja sigui, doncs, per passejar pels estants, per participar a la mostra doncs, de pastisseria, o també a la gastronòmica. I en aquest sentit, doncs, nosaltres hem trobat a falta també la presència del nom del xef Josep Lladonosa. De fet, tant la mostra gastronòmica ja es anava fent, però va tenir un impuls molt important a partir de la donació del llegat del senyor Lladonosa, i també va ser de la mà del senyor Lladonosa i a través del pastisser local Eugeni Muñoz que vam impulsar aquesta mostra gastronòmica. Per tant, emplacem, doncs, al regidor aquest desig de poder doncs, insistir en fer visible aquest llegat de Josep Lladonosa, que de forma provisional s'emplaçarà, tal com va dir l'equip de govern, doncs, a l'espai Virgínia Imposta, però que esperem que no es renunciï. Sabem que hi estan treballant en la museïtzació de Can Aragall, on justament hi ha la ràdio Sant Vicenç. Nosaltres, doncs, contents, insisteixo, en aquesta empenta i aquesta aposta per aquesta festa major que combina aquests dos ens. I finalment, només un comentari, està molt bé aquestes gravacions que s'han fet, no, allà a Manresa, no? I també a la Boqueria, però pensem també que hauria estat bé, si no fer-les totes a Sant Vicenç, combinar-ho per tal de donar espai doncs a les restauracions locals, espais locals, i d'alguna manera també aprofitar la festa major per fer promoció del comerç local a través, doncs, diguem-ne, de la gastronomia o de la pastisseria.
Gràcies, Maite i Marí. Cantolín Jiménez, Ciutadans.
Gracias, buenas tardes. Creo que estamos todos de acuerdo que nos hubiera gustado hacer una muestra diferente, donde se ha notado, ¿no?, las paraditas, los puestos que había, poder pasearte por la muestra tal y como ha sido siempre, ir pasándote por diferentes puntos, por las carpas, tener la cocina montada aquí en la misma plaza de la vila, estar asistiendo a los cursos de preparación de pasteles o que están haciendo los cocineros que vienen y que participan en ello, ¿no? Pero nos hemos tenido que adaptar, y la verdad que desde Cultura y Promoción Económica han estado dando vueltas, se han tenido que reinventar, ¿no?, con todas las entidades para encontrar un formato que se adapte a la situación que estamos teniendo ahora mismo, ¿no? Y sí que hemos estado muy a expensas de los decretos que iban saliendo para saber qué podíamos hacer y qué no podíamos hacer, qué tipo de formato podíamos realizar, y al final pues hemos podido realizar un formato híbrido, ¿no?, mitad telemático y otra mitad presencial. Sí que es verdad que no había la misma afluencia de ciudadanos y ciudadanas por el centro, debido a que, lo que decía, ¿no?, falta la chicha de la muestra. Pero bueno, aún así hemos tenido suerte que los espectáculos culturales se han tenido que doblar debido a la afluencia de las personas que habían. Estaban prácticamente todas reservadas al 100%. Eso es bueno, porque eso es que importa la cultura, importa aquí en San Vicenç. Y el resto de formatos, pues mediante de forma telemática, ¿no?, emitiendo por YouTube y otros medios. Como decía aquí el regidor de Cultura, ¿no?, los números son los números, hemos tenido las visualizaciones que hemos tenido. Para mí es un éxito, habiendo realizado este formato, tener los números que tenemos, y que seguramente vayan aumentando debido a eso, ¿no?, de que están ahí colgados y se pueden ir viendo a posterior. Esperemos que podamos cambiarlo y que la siguiente pueda ser como estamos acostumbrados siempre, y poder pasar por las calles de San Vicenç, tener todas las paraditas y poder disfrutar de una fira agrícola y de muestra mayor también, y que vayamos un poco a la normalidad. Pero bueno, como decía, tenemos lo que tenemos, hemos tenido que adaptarnos, mirar el día a día, saber si podemos o no podemos hacerlo, adecuarnos, y por opinión personal creo que hemos acertado bastante bien en el formato. Vuelvo a agradecer a las entidades el esfuerzo que han tenido que hacer, cómo se han reinventado durante todo este tiempo para seguir dando cultura aquí en San Vicenç, y agradecer a los departamentos del ayuntamiento cómo han buscado el cambio de formato y que podamos seguir trabajando y haciendo cosas cara a la ciudadanía.
Isidre Bautista demanava la paraula.
Sí, més que res, perquè m'he deixat un parell de cosetes que sí que crec que són importants. Com bé deia tant la Maite com el company Antolín, sumar-me aquests agraïments a les entitats, a tots els col·laboradors i col·laboradores, tant de la Mostra Internacional de Pastisseria, de la Mostra en general, com a les entitats culturals, que com bé ha dit la Maite, no ha sigut un any normal, no ha sigut un any típic, i per tant ha sigut molt més complicat, diguéssim, comptar amb elles, perquè molts ens hauria agradat, diguéssim, segur que a tots ens hauria agradat tenir aquestes activitats al carrer. No les hem pogut fer, però sabem que hem pogut comptar amb ells, sabem que podem comptar amb ells cada vegada que les necessitem. I sobretot m'agradaria també fer un agraïment específic a les entitats històriques i de patrimoni que tenim aquí a Sant Vicenç, que són la Vicentina i el Centre Catòlic, que ens han cedit aquests espais que tenim, que fan goig, que a més a més ens han permès gaudir d'aquests espectacles, com deia, de molt alta qualitat,
i a més gaudint de totes les mesures de seguretat que ens dictaven el Procicat, que no ha sigut fàcil, que com deia el company Antolín, ens hem hagut d'adaptar gairebé cada setmana o gairebé cada dos dies teníem una actualització dels decrets i de les directives i de tot això, i al final creiem que ho hem aconseguit. Una altra de les coses importants que m'havia deixat, hem fet tots els espectacles complint totes les mesures de seguretat dictades pel Procicat, pel que fa a les higienes de mans, el respecte a les mascaretes, tot, distàncies i demés, aforaments complicat, 50% dels aforaments en els teatres. Com deia l'Antolín, hem hagut d'agafar i doblar aquestes sessions perquè omplíem de seguida. I també, per últim, fer l'agraïment al comportament exemplar de tots els vicentins i vicentines que han pogut gaudir d'aquests espectacles, perquè no hem hagut d'agafar i cridar l'atenció absolutament a ningú. Tothom sabia què havia de fer, tothom sabia com s'havia de comportar, i crec que això diu molt del nostre municipi i de la gent que hi viu. I ara, contestar-li a la Maite, ens ha comentat allò del... ja va fer l'apunt en el ple del tema de les gravacions a Manresa i no a Sant Vicenç. Crec que el regidor de promoció econòmica ja li va contestar que és una qüestió d'impossibilitat, sí que potser amb més temps es podia haver plantejat. Esperem que aquest any que ve les puguem fer directament a la Carpa Gran, com deia l'Antolín, que la gent pugui disfrutar d'aquests show cookings que ens fan els mestres pastissers que venen a Sant Vicenç a la Mostra Internacional de la Pastisseria. I si no, doncs, escolta, començar a treballar directament en aquest format i agafar aquestes cuines que tenen els restaurants de Sant Vicenç, que segur que poden ser un gran escenari, un gran aparador per fer aquests vídeos.
Maite i Maric, Junts per Sant Vicenç.
Jo li agraeixo a l'Isidre que contempli aquesta possibilitat. Està molt bé també fer gravacions, diguem-ne, també això permet... posicionar-nos com a municipi i exportar l'activitat que es fa. Però sí que crec que és important, doncs, comptar amb el territori, no? Fer aquestes coses híbrides, doncs, dimensionar, comptant amb les persones i el protagonisme de les persones rellevants que han vingut del món de la pastisseria i de la cuina, doncs, també en els nostres comerços o en els nostres espais de restauració, i per tant important, diguem-ne, tenir-ho en compte. També volia comentar, no, que és una sort, diguem-ne, que el conveni que es va signar amb les entitats històriques, que ara també recordava el regidor, ens ha permès, doncs, tenir almenys dues de les entitats històriques, la Vicentina i el Centre Catòlic, diguem-ne, en plena forma dels requeriments de seguretat i de les condicions, evidentment, que exigeixen avui en dia aquests establiments. Esperem, doncs, també que es pugui treballar en aquesta direcció amb el tercer edifici, instal·lació que tenim, que és l'Ateneu, i, doncs, gràcies a això també hem pogut gaudir d'uns espectacles en aquestes condicions i encara més amb exigències, tal com deia el regidor, per la pandèmia i per les restriccions. Volia també afegir que aquesta fórmula híbrida que s'ha trobat a la Festa Major de participació, que és absolutament necessària, i necessària per a la nostra salut mental i per la participació de les persones, aquesta fórmula, ja fa uns dies que demano també a l'alcalde que intentem buscar una fórmula d'aquest tipus pel que fa als plenaris, no? Perquè els plenaris i les audiències públiques, buscar una fórmula híbrida que ens permetin també facilitar la participació de la ciutadania, perquè la situació de la Covid és una cosa que primer pensàvem que duraria uns mesos, gairebé farà un any que estem en aquesta situació, i ens haurem d'acostumar, no sé fins a quan, a portar aquesta mena de motxilla, com aquell qui porta una hipoteca i fa el seu dia a dia. Doncs ens haurem d'acostumar a viure d'aquesta manera i intentar desenvolupar la nostra activitat amb tota normalitat i amb tota l'exigència de les mesures que ens protegeixin d'aquests contagis. Per tant, també emplaço, doncs, que es pugui anar pensant fórmules, doncs, perquè veiem que això s'està allargant en el temps, i el regidor de sistemes ja sempre em diu que és molt complicat, però potser justament tenim espais, com ara dèiem, que han permès acollir un nombre de públic determinat, il·limitat, no amb l'aforament complet, però potser es podia buscar aquests emplaçaments, ja sigui, doncs, Can Comamala o aquests edificis històrics que permeten major afluència de persones. Gràcies.
Es multipliquen ja les peticions de paraula, Antolín Jiménez i després Isidre Bautista.
Gracias. Yo es por el tema del formato híbrido, ¿no? Ahora voy a barrer para casa, como informático que soy, pues puedo contestar con peso, ¿no? Y contundencia. No es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo el formato híbrido que hemos realizado para la muestra, que al final es una emisión por YouTube, que es como hacemos realmente los plenos. Los emitimos directamente en directo por streaming y la muestra se ha estado realizando de la misma forma. Se puede grabar el vídeo como se ha estado haciendo y después emitirlo en ese momento que se pueda visualizar. Pero sí que se dio vueltas, ¿eh?, a hacer plenos de este formato, un pleno híbrido, que solamente los portavoces estuviéramos aquí en la sala plenaria y que pudiera acudir la ciudadanía a ver el pleno en directo, eso sí, con el aforo permitido y las medidas sanitarias que pertocan, pero es que el software que tenemos, el sistema que tenemos montado, no lo permite, porque no permitía que se visualizara a todos los regidores y regidoras. Por lo cual, esa opción no era viable. Y aparte, tampoco era viable porque el ROM no lo permite. No permite un voto ponderado, que cada portavoz de cada grupo municipal pues vote por su grupo, sino que tiene que estar todo el grupo entero. Entonces, delante de estas dos imposibilidades, no pudimos hacerlo. Pero sí que se estudió la opción, incluso se estudió la opción de coger cable, para tirar metros de cable y estar por toda la sala plenaria y ajustar las videoactas en el momento del uso de palabra para poder hacerlo. Aquí había una incompatibilidad, que es que el aforo no daba suficiente para que el interventor y la secretaria estuvieran dentro del plenario. Y la secretaria decía, sí o sí, he de estar dentro, y si no estoy dentro, no hay pleno. Entonces eso nos imposibilitaba, porque sí, entramos justamente los 21, pero no entramos los 23 que necesitamos estar. Entonces, entre una cosa y otra, es lo que nos imposibilitaba esto. Pero como digo, me estoy desviando del tema, que tenemos que hablar de la muestra, no es el mismo formato. Sí que emitir por streaming se puede hacer, que es como lo hemos hecho, o grabar y a posterior subirlo y emitirlo en un falso directo, que es como se suele decir. Pero es bastante complejo y no es tan fácil. Y soy el primero que quiere hacer los plenos presenciales y creo que desde el primer día dije, vamos a buscar la fórmula porque se echa de menos el estar todos juntos, ¿no? Pero a nivel de sistemas, a nivel de informática, es complicado, ¿no? Es un hándicap que tenemos, que pensamos que es fácil, pero a la hora de gestionarlo no lo es tanto.
Tot és molt complicat en aquesta situació. Isidre Bautista, PSC.
Sí, respecte al tema dels plens híbrids, comentar, no?, que moltes vegades Junts per Sant Vicenç fa servir la no presencialitat per agafar i acusar el govern de la manca de participació o de que ens amaguem a darrere de les xarxes o que, quan, recordem-ho, abans la ciutadania tenia una hora de participació abans del ple i ara en té dues llargues, diguéssim, perquè no, normalment no acaben a les 8 de la nit o de la tarda, i hi ha assistència, hi ha participació, qualsevol ciutadà, ciutadana, associació, entitat pot agafar-se i apuntar-se a aquestes, que per cert són demà, l'audiència és demà, l'audiència pública, i per tant posar, no, a la balança el mateix, diguéssim, que és el mateix, la presencialitat amb els plens online, i que la presencialitat és participació i els actes online és no participació, doncs mira, aquesta mostra ens ha demostrat que no és així. Hi ha hagut participació, hi ha hagut més de 7.000 persones que han pogut gaudir dels seus cookings de mestres de la pastisseria de nivell internacional. Els plens, s'hi participa, en l'últim ple, en una de les mocions va poder participar una entitat que no el tribut, va venir algú a expressar un punt de vista en un punt. Per tant, no podem equiparar les xarxes a la no participació, perquè no s'ajusta a la veritat. I per acabar, perdoneu-me, que és que si no ho dic, em mataran, sóc el regidor de Cultura i em veig obligat a dir que dintre del programa dintre el programa de Festa Major hi havia una obra de teatre amb l'elenc dramàtic del Centre Catòlic que no es va poder representar, que era un esperit entremaliat que la dirigia el company Roca Escala i que no es va poder fer perquè hi havia un dels actors que havia estat en contacte o havia estat
Per sort, tenia coronavirus, van haver de suspendre aquella jornada, però sí que és veritat que he de dir que ara durant el mes de febrer, si el Covid ens ho permet, sí que la representaran i esperem també i convidem a tothom a que vingui a gaudir-la.
Doncs quedarem atents. Jo us proposo avançar en els temes. Si voleu, continuem amb la participació telemàtica i no, però el temps és limitat. Maite, Maric, per
acabar. No, només perquè l'Isidre m'ha fet una referència directa. Jo no acuso ningú. Vaja, no recordo que es queda gravat el que he dit a la ràdio. Només he animat a facilitar aquesta participació. A veure, és evident, és un fet. No és el mateix la participació telemàtica que la participació presencial, això diguem que és indiscutible, i sabem que la gent està demanant intentar poder tenir aquesta participació. No és el mateix la festa major presencial que la festa major telemàtica, totes són dues formes de festa major, i insisteixo, el primer que he fet és agrair l'esforç que ha fet aquest consistori per tenir aquesta hibridesa i aquesta fórmula, i el que demano i emplaço, i també l'Antolín, a buscar fórmules perquè no estiguem sotmesos a la tecnologia per veure'ns que, com que la situació de Covid es va allargant en el temps, jo crec que és important i rellevant facilitar aquesta participació presencial perquè no tothom accedeix a la forma telemàtica i és diferent la manera de participar de forma telemàtica que de forma presencial. Jo crec que l'enriqueix, la facilita i permet també aquest contacte humà a distància i amb les mesures de seguretat mentre estiguem en aquesta situació. Per tant, jo seguiré emplaçant a l'equip de govern a buscar fórmules, no? I que no siguem presoners de la tecnologia, Antolín, que no siguem presoners de la tecnologia i busquem altres formes, altres maneres. De fet, els que estem treballem de forma telemàtica amb diferents plataformes en les que també es fan votacions, vull dir, hi ha moltes maneres de fer-ho. Jo no soc informàtic i, per tant, està a les teves mans. Jo tenim-ho a pensar-ho perquè trobem una opció. Seria molt trist que anéssim perllogant en el temps aquesta dificultat. Malgrat tot, hi ha algunes formes de participació, és evident, no. Però també, al mateix temps no és la mateixa cosa i també la ciutadania ho demana i jo crec que també ho necessita.
De fet, els plens són més llargs ara. No sé si perquè la presència de públic al ple, la remor, quan comencen a protestar perquè us allargueu molt, doncs també es nota aquest alè del públic, no?, aquí presencialment, però els plens són més llargs ara, o sigui que també és un fet a tenir en compte. No m'allargaré jo. Parlem de la pandèmia, us volia comentar, tenim la vacunació en marxa, avançar a poc, els negocis fan el que poden i més per sobreviure, la gent està cansada, ho notem arreu. Com veieu Sant Vicenç dels Horts després de gairebé un any de pandèmia? Abans, aviat es complirà un any que teníem les notícies de si el mobile se suspèn o no, que va ser la primera remor que ens va avançar el que ningú es podia imaginar. Com veieu i sentiu Sant Vicenç en aquests moments després de tant de temps? Maite i Maric, Junts per Sant Vicenç.
Jo el percebo trist. Potser és un estat d'ànim també personal, com dèiem abans. D'una banda, agrair, com abans també s'ha agraït, és a dir, la resposta de la ciutadania de forma majoritària, la ciutadania vicentina, que sempre hem dit que la riquesa del nostre municipi és la seva gent, la seva diversitat i el compromís de les persones que s'associen, que expliquen, que demanen, que participen de la vida pública, no? I això on passa? Això passa al carrer. Això passa al carrer, per això també deia això dels plens, però això passa al carrer doncs, saludant un veí, saludant una veïna, preguntant, no? Poder fer això, poder creuar el carrer per saludar una persona que fa molts dies que no veus, que viu apartat, que no és el teu veí directe o veïna directa i poder-li preguntar com està la seva mare, com està el seu pare, com està el seu fill, com ha anat, que hi és àvia o és àvia, el que sigui. Aquest dia a dia, aquesta això que ens fa comunitat, jo crec que ho trobem molt a faltar. Jo fa molts mesos vaig fer un vídeo dient aviat ens abraçarem, tenim ganes d'abraçar-nos i gairebé ha passat un any. Gairebé ha passat un any, avui ho pensava. Això va ser, no sé si va ser el març o l'abril, que vaig fer aquest vídeo una mica de solidaritat i de veïnatge, no? I avui ho pensava, ha passat gairebé un any. Doncs vivim aquesta pandèmia en aquesta situació, Hem de buscar maneres de solidaritzar-nos i les xarxes de solidaritat que s'han establert, anònimes i no anònimes, les que s'han organitzat també i amb el suport de l'Ajuntament, això jo crec que és molt, molt important perquè tots necessitem aquesta proximitat humana i jo estic molt contenta que a Sant Vicenç no s'han produït, almenys no en tinc coneixement, en tot cas doncs, els regidors ens ho diran, no s'han produït cap situació diguem-ne, de festes o de trencaments massius d'aquesta situació de confinament, de no respectar les regles i, per tant, això demostra el nivell de consciència de la nostra ciutadania i, malgrat aquest sentit trist perquè surts al carrer i denotes aquesta tristesa o quan saludes algú a distància, tots fem aquell paper de dir, estem en aquesta situació, doncs jo envio una abraçada immensa a totes les famílies, especialment a aquelles famílies que estan patint moltíssim i a aquelles que han patit la pèrdua d'una persona propera. Cada vegada més tenim més a prop casos de les nostres famílies, les nostres amistats que han passat aquesta situació d'aquesta malaltia. Alguns l'han pogut superar i altres no l'han pogut superar, però jo estic segura i convençuda que Sant Vicenç veurà la llum, se'n sortirà i podrem doncs, tornar-nos a abraçar, podrem tornar a compartir i diguem-ne que tornarà a brotar aquesta primavera que tots tant necessitem per reconfortar-nos també com a comunitat vicentina en aquest cas.
Antoni Jiménez, Ciutadans.
Sí, creo que la pandèmia ha passat factura, no? Y como decía aquí la compañera Maite, se nota. No es lo mismo salir ahora a la calle, pasear y cuando te acercas a una persona no sabes cómo saludarla, ¿no? Porque no sabes si tiene más miedo, menos miedo, no sabemos la situación que tiene esa persona. Hay algunos que sí que te tocan con el codo, ¿no? Te saludan con él. Hay otros que prefieren la distancia y saludarte con la mano o el corazón, que es otro método alternativo que salió. Pero esto nos afecta, ¿no? A mí personalmente el hecho de decir, soy una persona más calurosa, más afectuosa, de dar un abrazo, de tocar a la persona y encontrarte con esta situación, pues la verdad que pasa factura y es palpable, ¿no? Por suerte, como se comentaba, tenemos una comunidad muy solidaria que desde el minuto cero se ha volcado mucho en el comercio local, hablando con todos los comerciantes de todos los sectores, así lo dicen, ¿no? Lo demuestran, que desde el minuto cero han tenido un gran apoyo de toda la ciudadanía de San Vicenç, que iban cada semana a la restauración, pedidos cada semana de la misma persona porque nos quería ayudar, porque sabía la situación. Ves que las tiendas locales cuando abren la ciudadanía va, se queda aquí, aunque se nos abra el perímetro municipal, se quedan, no salen, y eso es de agradecer, porque eso ayuda a crecer, a que esta pandemia, a afrontarla, a ser fuertes frente a ella, ¿no? Lamentablemente sí que hoy en la reunión que tenemos cada semana sobre el coronavirus, aquí de hecho la radio comparte siempre, cada día la información, ¿no? Y vemos cómo va esta curva aquí en San Vicenç y estamos viendo cómo iba bajando cada vez más. Hemos visto que ha subido notablemente y es un hecho. Y hoy nos comunicaban que, bueno, que al estar parecer que está más o menos estable, que tendía a aumentar, que los próximos días, próximas semanas, que era un dato que se preveía que esto fuera más y que la curva no bajara, sino que fuéramos a esa tercera ola que se estaba temiendo, ¿no? Y que nos vamos acercando poco a poco. Sí que hay que hacer un llamamiento a la responsabilidad y que esto no pase, sino que la curva no suba, sino que baje, ¿no? Y sobre todo dar fuerzas y ánimos a todos los vicentinos y vicentinas, porque sabemos la situación en la que estamos, todos tenemos que ser fuertes, todos tenemos que ir juntos, seguro que saldremos de esta, intentamos luchar todo lo que podemos para paliar todos los efectos que está ocasionando esta pandemia. Como decía también Maite, ¿no? Cada vez está más cerca, cada vez vemos cómo nuestro entorno empieza a dar positivo o puede estar hospitalizado, o en algunos casos pues ves que sufres una pérdida cercana por esto, ¿no? Y bueno, hay que intentar evitarlo, ser fuertes, tirar hacia adelante, apoyarnos entre todos como estamos haciendo, que seguir apoyando al municipio como ha respondido todos los vicentinos y vicentinas, y poco a poco con la vacuna, que ya están las residencias sanitarios aquí en San Vicenç prácticamente vacunados todos, iban a recibir ya la segunda dosis, así esto nos ayuda y podemos acabar ya con esta pandemia y volver a la normalidad.
Isidre Bautista, PSC.
Sí, coincideixo amb les anàlisis que han fet els companys de Junts per Sant Vicenç i de Ciutadans, però creiem, nosaltres creiem que hem de ser positius, que sí que és veritat que costa, que com dèieu, doncs, l'ambient està enrarit, l'ambient està decaigut, però creiem que estem bastant millor del que estàvem, sabem a què ens enfrontem. Us en recordeu, al març, quan tot arribava, era tot nou, no sabíem què havíem de fer, no sabíem com havíem d'actuar, no sabíem si havíem de portar la mascareta, si no havíem de portar la mascareta, si ens havíem de tocar, si no ens havíem de tocar, si podíem entrar als establiments, si no podíem... Ara ja sabem a què ens enfrontem, tenim una vacuna, tal com ha comentat el company Antolín, estem vacunant a la nostra gent gran, a la gent més vulnerable, estem vacunant a la gent del personal sanitari, el personal de les residències. La mortalitat del virus és més baixa, sí que hi ha una incidència més alta, però la mortalitat és més baixa. La pressió hospitalària també és menor que la primera onada, tot i que indica, no?, que aquests darrers dies que estem vivint una miqueta les conseqüències del Nadal estan fent, no?, que tornem una altra vegada a tenir aquesta pressió hospitalària, però sí que és veritat, que estem millor. Nosaltres creiem que estem millor, que no estem passant per un bon moment, però sí que estem millor, sabem a què ens enfrontem, tenim el remei, sabem que trigarem dies encara i mesos en poder ser i tenir dades del tot optimistes, però estem en el camí per arribar al final. Una de les coses, no?, que preocupa també, i que jo que tinc un negoci, no aquí a Sant Vicenç, però sí fora, i que ens preocupa, no?, a tots els que tenim un comerç, és aquest canvi d'hàbits també que ha comportat aquesta pandèmia. Els hàbits que teníem abans de sortir els divendres a sopar, de sortir a fer una copa, d'anar a comprar cada dia el pa, no? Molta gent ha canviat aquests hàbits, hi ha molta gent que s'està, no?, que es fa les coses a casa, i també una miqueta la preocupació és aquesta, no?, que això s'eternitzi, que això s'acabi canviant, aquest hàbit acabi canviant, i jo animaria la gent a que no ho fes, no? Durant la primera onada, tots els que teníem un comerç pensàvem, bueno, serà un, no?, això durarà uns mesos i després la cosa tornarà, però com dèiem, la situació s'està allargant molt, l'ànim, l'estat d'ànim de la gent està canviant, els comerços i els comerciants, els botiguers, les botigueres estan, no?, estan perdent aquesta esperança de que això passarà i de que tornarem a revifar, però estem convençuts de que ho farem. Fer una altra, sumar-me a la crida també de que la gent compri a Sant Vicenç, que la gent consumeixi a Sant Vicenç, que tenim un comerç on hi podem trobar de tot, que a més amb botiguers i botigueres, amb gent de la restauració que són autèntics artistes, no?, fent la seva feina, i hem de fer això, hem de mantenir, sí que és veritat que ens hem d'agafar i hem de mantenir aquesta serenor que hem demostrat com a municipi. Els vicentins i les vicentines s'han mantingut serens, han tingut un comportament exemplar, com he dit abans, no només a la mostra o, bueno, la mostra a la festa major d'hivern, sinó durant tota la pandèmia, i aquesta és la feina que ens toca fer. Estem més a prop del final, el nostre missatge és d'ànim, diguéssim, hem de ser positius i animar la gent, no?, a omplir els establiments. Quan tot això passi, hem de tornar a omplir els establiments, els bars, els restaurants, les escoles de dansa, de música, de teatre, tots els extraescolars que s'hi puguin, perquè al final el comerç i la vida social, identitats i associacions és aquest teixit que tant ens enriqueix, i com ha dit la Maite, és Sant Vicenç dels Horts.
Justament parlant de comerç, el ple de la setmana passada va aprovar el pla de comerç fins a 2022 per unanimitat. Justament en aquest context de pandèmia, de restriccions, quina aplicació podem esperar d'aquest pla de comerç recent? Antolín Jiménez, Ciutadans.
Bueno, como bien decías, ¿no? Es un plan que se empezó a elaborar antes de la entrada de la pandemia. Esto hizo que se separara y bueno, a raíz de toda la pandemia, todo lo que veníamos sucediendo hasta ahora, tres de los cuatro grupos municipales firmamos un pacto de ciudad, en lo cual recoge una serie de medidas y esto sirvió de base para poder elaborar este plan de comercio. A raíz de aquí, pues se ha hecho diferentes diagnosis, ¿no? El tejido comercial y de hábitos de consumo para llegar a elaborar este plan del 2020-2021, ¿no? ¿Desde dónde estamos? ¿A dónde queremos llegar? ¿Cómo podemos ayudar a todos los comercios, a todo el tejido comercial y empresarial que tenemos así en San Vicente? Con los datos que se han elaborado, diferentes líneas de actuación que van desde las subvenciones hasta el soporte de la digitalización de los comercios. Creo que es algo muy importante que los comercios tengan herramientas suficientes y tengan presencia en lo que es en la red, porque hoy en día los hábitos de consumo demuestran que cada vez hay más personas que compran a través de las redes, y tener las herramientas necesarias en el comercio para tener visibilidad y tener una buena estructura y un buen soporte de digitalización, pues eso ayuda mucho a que la empresa aumente, ¿no? También, entre otras cosas que establece el plan de comercio, es la mejora del entorno urbano, ¿no? Hacerlo más amigable, más bueno, algunas acciones ya las estamos empezando a llevar a cabo. Están tanto acciones que están marcadas también dentro de las ODS, podríamos así decirlo, como las que están marcadas dentro del pacto de ciudad. Dentro podemos encontrar, pues, por ejemplo, promoción de locales vacíos, ¿no? Intentando potenciarlos para captar nuevos negocios, ¿no? Haciendo una serie de fichas, sabiendo qué tipo de actividades podemos realizar dentro de estos locales para poder ofrecerlos y con ello crear una bolsa de locales, y de esta forma intentar captar, por ejemplo, franquicias, que sería lo que la gente, bueno, la ciudadanía de San Vicente reclama, ¿no? Que la mayoría se va al Esplau. Porque tiene una serie de franquicias allí, pues sería bueno intentar captarlas y traerlas aquí, por ejemplo, potenciar el mercado que tenemos de San Vicente en Can Ros, intentar reconseguirlo de nuevo e intentar potenciarlo para traer un buen negocio allí, ¿no? Y creo que eso le daría mucha vida al comercio de San Vicente. ¿Con esto qué haríamos? Con esto, pues ampliaríamos la gama de sectores comerciales que tenemos actualmente. Eso también va muy bien porque seríamos la primera opción de negocio. No, el vicentino o vicentina, antes de salir fuera a buscar el producto que es lo que necesita o que quiere, ya San Vicente sería su primera opción. No necesitaría desplazarse fuera porque seríamos competitivos y lo tendría aquí al alcance de la mano, sin la necesidad de coger un vehículo para desplazarse y obtener ese producto. También vemos estadísticas, por ejemplo, que actualmente tenemos algo más de 500 establecimientos, los cuales generan alrededor de unos 2.000 puestos de trabajo, y eso es importante porque si conseguimos ocupar estos locales vacíos, aumentamos el número de empresas en San Vicente y con ello también aumenta el número de puestos de trabajo. O sea, hay que ir trabajando poco a poco, intentar incentivar a estos emprendedores que quieren venir a abrir su negocio aquí, intentar ayudarles para poder también fomentar esto, ¿no? Y la necesidad también, por ejemplo, sería de modificar la baileta, ¿no? O hacer como algo más de ocio para la juventud, que también echan falta tener su espacio para poder disfrutar del ocio local.
Isidre Bautista, PSC.
Bé, primer de tot, no sé si els oients i les oients sabran ben bé que, no? El pla de comerç els ho explicarem una miqueta, perquè si no és com una miqueta liós, perquè podem començar aquí a parlar de coses, no? Es tracta d'un document elaborat internament pels tècnics i les tècniques del Departament de Comerç, amb la voluntat de tenir un full de ruta pel sector per als propers anys. El darrer ple, el regidor de Comerç va explicar la situació actualment de que hi ha un pla de comerç que no va passar per ple, i la voluntat que teníem l'equip de govern era treballar-ho consensuadament en el marc del Consell Econòmic i per l'Ocupació,
I en aquest sentit el que es van fer és van rebre aportacions per part dels companys i companyes de Sant Vicenç en Comú Podem i de Comissions Obreres, que hem incorporat majoritàriament aquest document, i els agraïm aquesta aportació i aquesta actitud proactiva que trobem en ells. I la part positiva és que tenim aquest, no, un marc en el que fixar-nos per traçar plans de present i de futur, però també hem de destacar, que no és una dada menor, que no és un document fix que permet flexibilitat en les línies d'actuació, una flexibilitat que estem obligats i obligades a tenir en compte donades la situació que vivim. No? La volatilitat del moment implica que no podem fer documents tancats, sinó que hem d'anar a adaptar-nos dia a dia a la situació del comerç, a la situació social que vivim, i per això aquest pla de comerç, que com ha indicat el company Andorín, recull una sèrie de coses, de punts que s'agafaran i es tindran en compte per tenir aquest pla elaborat i seguir-lo, que, com m'ha dit, ha sortit d'un gran acord i un pacte de ciutat.
Maite Aymerich, Junts per Sant Vicenç.
Sí, abans justament quan hem parlat de l'impacte de la Covid, no? Hem parlat més de l'aspecte humà, i justament l'impacte de la Covid ha afectat moltíssim en el teixit comercial de Sant Vicenç dels Horts i de tots els municipis. Veiem botigues que tanquen, botigues doncs, que potser tancarien d'aquí uns anys, però amb els canvis d'hàbits, del consum i l'adaptació a aquesta situació, finalment han decidit, i això també és un element de tristor. De fet, quan nosaltres comprem, també d'alguna manera decidim qui treballa o qui finalment és receptor d'aquest intercanvi. Per tant, impulsar el comerç local és fonamental, i nosaltres en aquest pla de comerç que ha explicat el regidor vam votar favorable. Ens sembla que és un bon punt de partida, malgrat que evidentment ens sembla que falta un procés de debat i de reflexió, però ara amb el que diu el regidor, que és un element viu i flexible, que no és un document tancat, que suposi també la participació dels diferents sectors implicats. Abans també el regidor Antolín parlava de franquícies o parlava de portar algun tipus de comerç. Jo crec que això és important, que es pugui debatre amb els agents implicats del comerç local, perquè singularitzar el comerç vicentí és també important. Però bé, tots tenim clar que el comerç necessita molta ajuda. El comerç i altres sectors, però on parlem del comerç local, tots els sectors afectats per la Covid necessiten molta ajuda, el comerç necessita molta ajuda, i el govern ha de ser valent en aquest sentit, i valorem positivament els ajuts extraordinaris que s'han atorgat, tot i que han arribat una mica tard, però bé, la gent ens està dient ja ho tenim, ja ens ha arribat, cosa que és important. Però pensem que cal anar més enllà, i en el marc d'aquest pla local de comerç esperem que es pugui flexibilitzar, com per exemple amb el tema de les targetes Monedeo, dels vals, els vals de compra, que promouen el consum local, no? Poder-ho ampliar i fer una partida important perquè això es pugui generalitzar, o la rebaixa de la taxa d'escombraries, que doncs rebaixar-la a la meitat, cosa que suposaria menys impacte econòmic en el comerç. És molt important el que ara també s'està comentant, de dinamitzar comercialment. Doncs, de fet, hi havia una campanya que vam començar de cens de locals buits, que hi existeix, i de dinamitzar aquests locals buits acompanyats de programes d'activitats que ara al carrer potser no es poden fer, però potser, per exemple, la música, no? La música al carrer, que permet doncs, engrescar i animar aquests eixos comercials. També a nivell d'urbanisme és important, perquè l'urbanisme és aquell espai físic que acull allò que fan les persones a les ciutats i als pobles. I doncs, bé, hi ha uns projectes de reforma integral tant del carrer Barcelona com del carrer Jacint Verdaguer, que segur que ja coneixeu i que s'ha treballat amb l'àrea, en el seu moment es va treballar amb l'àrea metropolitana. Jo crec que és important posar-los sobre la taula, que ens permetrien compaginar també tant el trànsit rodat com el trànsit de vianants, molt alineat amb les mesures de sostenibilitat i de reducció de la contaminació i de la millora de la qualitat de l'aire, que també en el document de la millora de la qualitat de l'aire també es plantejava. Per tant, necessitem espais, millora d'espais públics, no? I aquests dos eixos són dos eixos importantíssims, el carrer Barcelona i el carrer Jacint Verdaguer, amb el que suposa la plaça en les Sis Lunes i el debat sempre sobre el possible espai d'aparcament. Jo crec que necessitem espais que brillin, no? I que facin brillar la ciutat i que traguin les persones com a imant, perquè són espais, tornem una mica al mateix, espais de relació, espais de comunicació, espais de trobada, i això també quan tu vas a comprar o quan vas a visitar, quan es fa turisme i vas a visitar, bueno, com fèiem, podríem dir com fèiem turisme i anàvem a visitar altres pobles i ciutats, ens agradava passejar pels carrers i això ens permetia doncs badar, parar un aparador, veure una cosa que era llaminera, entrar i comprar-lo, consumir-lo, no? I això jo crec que dins del pla de comerç, acompanyat d'aquestes mesures, es pot anar aconseguint.
Isidre Bautista demanava la paraula.
Sí, per fer una puntualització al que deia la Maite ara, no? Que parlava d'aquest debat, d'aquest espai de debat, com si aquest document no s'hagués debatut i, com he dit, va haver-hi un... s'ha treballat consensuadament i s'ha elaborat consensuadament en el marc del Consell Econòmic i per a l'Ocupació, que és, entenem, l'espai de debat on poder elaborar aquest pla de comerç amb els agents implicats i del qual ha sortit aquest pla de comerç. Vull dir que no ha sigut un document treballat unilateralment, no surt de l'equip de govern, sinó que s'ha consensuat en el marc del Consell Econòmic i per a l'Ocupació. A més, tal com he dit també, hi ha hagut unes aportacions també d'un grup de l'oposició i d'un sindicat, que és Comissions Obreres, i per tant nosaltres estem contents. És un document viu, acceptarem totes les propostes que es vagin fent, però sí que és veritat que el que no és veritat és que no és un document que s'hagi debatut o que s'hagi consensuat, perquè en el marc, tornem a repetir, del Consell Econòmic i per l'Ocupació és on s'ha elaborat aquest pla d'ocupació.
Doncs, Maite.
Només volia puntualitzar, si no estarem com que hi ha visions diferents de la participació, llavors hi ha molts matisos. Jo no sé si es tracta de si és veritat o si és mentida, sinó de copsar quina sensació tenen algunes entitats vinculades al comerç respecte d'això. L'espai del Consell Econòmic i Social és un espai on s'ha informat d'aquest document, on s'han aportat algunes aportacions, però no s'ha treballat colze a colze doncs, amb les entitats, amb la Unió de Botiguers, amb l'entitat doncs, també de... no s'ha treballat colze a colze en aquest sentit. Vaja, doncs així se'ns ha fet arribar i per tant, doncs, en qualsevol cas, com que tenim una visió molt diferent de la participació, per vosaltres la informació i d'altra banda l'aportació és participació i per nosaltres és una altra cosa. El regidor mateix ho ha dit, aquest és un document que surt d'un treball tècnic, segur, important, però a través d'una altra fórmula de participació que és més informativa que participativa. En qualsevol cas, torno al començament. Nosaltres vam votar a favor, ens sembla un bon punt de partida. Jo crec que ens hem de sumar allò que és positiu, allò que ens permeti tirar endavant, allò que ens permeti créixer i enriquir el municipi i sempre ens tindreu al costat amb allò que permet anar en aquesta direcció i sobretot en allò que després es pot mesurar i es pot valorar a partir d'indicadors, cosa que aquest pla té, no? I altres plans no han tingut. Per tant, jo crec que ens hem de quedar amb la part bona. I sempre, Isidre, sempre es pot millorar, sempre. Sempre.
Vinga, per tant, Antolín Jiménez, molt breu, i encara tindrem 3 minuts per parlar d'eleccions.
Breu. No, solo por añadir un poco más, ¿no? El tema de la participación. El documento se presentó ante todos los agentes implicados y presentaron alegaciones, como decía el compañero Isidra, ¿no? Un sindicato, un miembro de la oposición presentó alegaciones al documento, se presentó a San Vicenç Suma, se presentó a la Unió Botiguers, también aportaron. Bueno, no sé, ¿no? A lo mejor es lo que puede ser esto, ¿no? Tenemos diferentes puntos de visión de participación, puede ser, ¿no? Pero hablamos de espacios de encuentros, que la gente viniera aquí a San Vicenç, ¿no? Y otro tema de participación que se hizo fue la marca de ciudad, ¿no? Se pasó incluso 2 veces, ¿vale? Y eso nos ayuda a tener una marca que sea reconocida afuera para que la gente pueda tenernos más vistosos y que puedan venir aquí a San Vicenç y tener estos espacios con estas mejoras.
Doncs vinga, 5 minuts per parlar de les eleccions. Ara per ara es votarà el 14 de febrer. Ara per ara, demà a la mitjanit comença la campanya electoral. La gent podrà trencar el confinament municipal per anar a mítings, ho vam saber ahir, per exemple. Què en penseu? Ho poso sobre la taula, eh? No hi ha gaire temps per aprofundir gaire, però què en penseu de tot plegat i com encareu aquestes eleccions? Iniciat ara aquest torn de paraula, Isidre Bautista, PSC.
Bé, començar pel començament, no? Aquestes eleccions es convoquen al desembre, quan el que hauria de ser el substitut del llavors president Torra diu que no exerceix, diguéssim, que no se sent legitimat per agafar el càrrec, i directament s'activa, diguéssim, el protocol que marca la Constitució de la convocatòria d'eleccions, perdona. I bé, els terminis són els que són, marca la llei, ho marca la Constitució, i per tant es fa un decret, el decret 147/2020, del 21 de desembre, on es dissol automàticament el Parlament de Catalunya i es convoquen les eleccions. Sorprèn la negativa, bueno, sorprèn o no sorprèn la negativa d'alguns partits polítics a aquesta convocatòria d'eleccions, emparant-se en l'estat sanitari, sobretot perquè de bones a primeres semblava que, bueno, que es podien fer, però que una vegada han vist les enquestes i han vist que les enquestes no els hi afavorien, doncs han treballat i treballen per ajornar aquestes eleccions, i ens sorprèn, no? Perquè s'ha vist molt el llautó, diguéssim, i el que estem fent és treballant perquè la participació sigui alta, sigui molt alta. Sabem que hi ha una dificultat afegida, es van celebrar eleccions a altres comunitats autònomes, i animarem a la gent a participar, a fer servir molt el vot per correu, i ens trobarem, diguéssim, és la festa de la democràcia i això ningú ens ho pot negar.
Maite i Maric, Junts per Sant Vicent.
Bé, també tenim visions diferents, eh? Tal com ha dit l'Isidre, des que s'engega la maquinària, doncs per no tenir president i estar en situació de president en funcions, s'engega la maquinària. També hi ha un acord amb tots els grups per fer també aquesta suspensió, i de la mateixa manera que al País Basc i a Galícia aquest acord de partits es va respectar i ningú va fer una denúncia, si el País Basc i Galícia s'hagués fet una denúncia, els tribunals haurien resolt el mateix que han resolt aquí. És a dir, que s'han de fer, almenys de forma cautelaríssima, s'han de fer aquestes eleccions. Ja veurem si s'acaben produint o no s'acaben produint. El que sí que és molt xocant és la maniobra, doncs, que ha fet el Partit Socialista, doncs, que el ministre de Salut de l'Estat espanyol marxa, plega, per anar a fer campanya en un moment de pandèmia com la que tenim, en un moment crític com el que tenim, i sense donar cap mena d'explicacions. Bé, aquest és el panorama que tenim, i en qualsevol cas, en qualsevol eleccions, les del 21 de desembre en el seu moment ja van ser dictades per un tribunal, aquestes també són dictades per un tribunal. En el que sí que coincidim amb l'Isidre és que si hi ha unes eleccions que es posen, les urnes s'ha d'exercir aquest dret. I és important que les persones demòcrates facin aquest esforç per les vies que siguin, per correu, de la forma que sigui, que garantint, evidentment, les mesures de seguretat per evitar que aquesta desil·lusió, aquest desànim, porti, doncs, a tenir en la presidència de la Generalitat, doncs, una governança que vagi contra el poble de Catalunya.
I últim minut per Antolín Jiménez, de Ciutadans.
Vale, que no se encendía el micro. Bueno, pues esas elecciones quedan entredicho la gestión del gobierno autonómico, ¿no? Y la verdad es que, francamente, parece que tengan poca vergüenza o nada de sensibilidad realizar unas elecciones sin tener en cuenta la salud de las personas en la situación en la que estamos y ponerlas en riesgo, ¿no? La mayoría de los grupos parlamentarios acordaron suspenderla, retrasarla, para precisamente evitar en el momento en el que estamos, donde los consejos sanitarios nos están diciendo que vamos a estar en el momento más álgido de la tercera ola y aún así, en vez de estar trabajando para retrasarla y poder asumir unas elecciones con seguridad, se están manteniendo. Entonces es algo que realmente no acabo de entender, y menos que se permita romper el confinamiento para poder asistir a mítines. Eso ya es, vamos, sensibilidad nula. O sea, no podemos salir del municipio, no podemos hacer ocio, no podemos hacer turismo, pero podemos salir fuera del municipio a los mítines. La verdad es que no vemos sensibilidad por ningún lado frente a esto.
I se'ns acaba el temps, sentim el rellotge de l'església. Aquest és l'avantatge de fer ràdio des de la sala de plens. Gràcies a tots tres, i tornem el 24 de febrer, el quart dimecres de mes. Gràcies i bona tarda.